Molt bon dia, són les 8.
Avui dimarts serà una jornada que començarà més tranquil·la que no pas ahir.
Què tal, com esteu? És dimarts, 19 de maig.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ara mateix amb unes temperatures que ronden, per exemple, els 15 graus a Palamós. També tenim valors de 14 en el cas de Calonge, o temperatures similars a molts altres punts de la comarca, en 13 graus i mitja a Palafrugell, 13 a la Bisbal, o també doncs, pràcticament 14 a Torroella de Montgrí. Per tant, doncs, en aquest matí gris, en aquests moments, d'aquí una estona us ampliarem doncs, la previsió meteorològica amb l'Isaac Vila. Tot plegat doncs, també avui en un programa en què tindrem diverses qüestions. Avui a l'entrevista parlem de la fibromiàlgia. Conversarem amb Nuri Pérez, que és psicòloga de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia, i la coordinadora de l'entitat del Baix Empordà, que és l'Ali Murillo, perquè recordem que la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i, per tant, també voldrem saber com va anar aquesta celebració. I com que és dimarts, també al tram final del programa, repassarem, com sempre, recomanacions de llibres, literatura, lectures, com sempre, amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut. Però tenim diversos títols. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
La intensa tempesta d'aquest dilluns ha deixat més de 90 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols.
Ha provocat inundacions puntuals, incidències en equipaments municipals i una seixantena d'avisos als bombers. L'Ajuntament va suspendre les classes de la tarda per prevenció davant de l'episodi de pluges torrencials.
També hem de parlar que l'Alt i el Baix Empordà registren una disminució dels habitatges iniciats durant el 2025. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Què ens pots explicar?
Així ho determinen les dades presentades aquest dilluns per l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari a les comarques de l'Empordà.
També els advocats del Col·legi d'Advocacia de Girona van realitzar durant el 2025 prop de 45.000 actuacions d'ofici.
Aquesta xifra representa un augment de gairebé un 9% respecte a l'any anterior. Les dades confirmen la tendència de creixement continuat del servei de justícia gratuïta a les comarques gironines. En només 3 anys, el nombre d'actuacions ha crescut en més de 15.000 casos.
I Palamós demana als joves la seva opinió per definir el nou pla de joventut. Joan.
La iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Palamós inclourà dues sessions obertes als joves del municipi que es faran aquesta setmana al Punt Jove, ubicat a les Galeries Carme.
De fet, en aquest sentit, Palafrugell també està elaborant el nou pla local de joventut i també ha obert una enquesta per conèixer els punts de vista per part de la joventut. El consistori també vol reforçar la participació juvenil en les polítiques locals, que també us ho ampliarem en aquest programa. Però hem arribat ja a les 8:03. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia, Ferran.
El Festival Ítaca comença el recorregut pels pobles empordanesos amb 5 concerts de proximitat.
La proposta arribarà aquest any a 5 municipis de l'Empordà amb concerts en espais patrimonials i places petites amb l'objectiu de mantenir una relació directa entre artistes, públic i territori.
I l'analògica canvia d'ubicació i omplirà els jardins de Can Bec de Palafrugell amb la segona fira del vinil. La proposta, inclosa dins de les 64enes festes de primavera, combinarà mercat del vinil, artesania local, activitats familiars i sessions de discjòqueis amb vinils. L'activitat vol reivindicar la cultura musical en format físic i crear un espai de trobada oberts a tots els públics. I Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina van celebrar aquest diumenge el 65è Aplec de Pedralta, una de les trobades populars més tradicionals de l'entorn compartit entre els dos municipis, Carla.
La jornada es va desenvolupar als peus de la coneguda roca basculant de Pedralta, espai emblemàtic que dona nom a la celebració i que cada any acull activitats populars i familiars.
I també en cultura, i en aquest cas en música, Xiprer ha presentat el seu nou treball, que és Perenne i per sempre, en aquest programa.
En una entrevista al Supermatí, el músic Enric Mont, membre de Xiprer, explica que el treball inclou 11 cançons amb un fort component crític i social, que reflexionen sobre problemàtiques contemporànies.
Les 8 i pràcticament 5 minuts.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I sortim de la comarca perquè el Parlament ha aprovat una proposta de resolució que reclama a la síndica de Greuges i al defensor del poble que investiguin els abusos, vexacions i morts de joves durant el servei militar obligatori als anys 80 i 90. La iniciativa arriba després de l'emissió del documental Et faran un home, de 3CAT, que recull testimonis de maltractaments, agressions i suïcidis dins de les casernes. La cambra també demana a l'Estat reconeixement públic i reparació per les víctimes i les seves famílies. Segons les dades recopilades pels autors del documental, hi podria haver hagut fins a 1.900 víctimes mortals durant aquell període. També pel que fa a l'actualitat en clau catalana, el govern i Esquerra Republicana segellen aquest matí l'acord dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras es reuniran al Palau de la Generalitat per oficialitzar un pacte que inclou més inversions per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya, avenços en la gestió de l'IRPF i el rellançament del projecte del tren orbital ferroviari. L'acord encara necessita el suport dels comuns perquè els comptes puguin prosperar al Parlament. I d'altra banda, al curs vinent, els fills de famílies monoparentals tindran reduccions del 50% o del 100% a les taxes universitàries públiques catalanes segons la categoria familiar. El Consell Interuniversitari de Catalunya ha aprovat la mesura a proposta del Departament de Recerca i Universitats. La consellera Núria Montserrat assegura que és una reivindicació històrica i un pas per garantir l'accés equitatiu als estudis superiors. I en educació, avui hi ha una nova jornada de vaga del sector, centrada al Maresme, al Vallès Oriental i també al Vallès Occidental. Els sindicats en reclamen millores salarials i laborals i mantenen les mobilitzacions després de no arribar a un acord amb la Generalitat. Entre les protestes previstes hi ha manifestacions, concentracions i cassolades. Al Vallès Oriental, els docents es manifestaran fins a la Roca del Vallès, que és el municipi natal del president Salvador Illa. I en l'àmbit cultural i judicial, la Fundació Vilacases, que té també un museu aquí a Palafrugell, ha presentat una querella contra l'exgerent Joan Torres. L'acusen d'administració deslleial, apropiació indeguda i falsedat documental per un valor de gairebé 400.000 euros. Segons la denúncia, Torres hauria utilitzat targetes de la Fundació per despeses personals i hauria fet avançaments salarials sense autorització. També s'investiga una possible falsificació de signatures de l'empresari i mecenes Antoni Vilacases. I l'Organització Mundial de la Salut alerta de l'expansió del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. El virus ja ha provocat almenys 88 morts confirmades i més de 300 casos sospitosos en una zona afectada també per la guerra entre l'exèrcit i els rebels de l'M23. L'OMS tem que el conflicte dificulti el control sanitari i afavoreixi l'extensió del brot als països veïns. Uganda i Sudan del Sud ja han detectat casos, mentre Ruanda ha decidit tancar la frontera amb el Congo. I abans d'acabar, també doncs, hem de recordar que el Ministeri de Sanitat espanyol manté la recomanació de no viatjar a les zones afectades per l'Ebola i demana controls de salut durant 21 dies després de que, doncs, d'un viatge de les persones doncs, que hi hagin anat recentment. I amb aquestes notícies fora del Baix Empordà, tornem cap a casa nostra perquè és moment de fer un cop d'ull al temps. Perquè hi vam tenir doncs, diversos ruixats en molts punts de la comarca. En alguns llocs van caure amb intensitat. Avui tenim un matí gris. Hem de saber, Isaac Vilà, què és el que tindrem pel que fa al temps.
Comencem aquest espai del temps d'avui dimarts amb la notícia. Déu-n'hi-do, quin aiguat, quina tempesta que vam tenir ahir a Sant Feliu de Guíxols, al sud de la comarca. Castell d'Aro també es va veure afectat. Un xàfec, una tempesta força estàtica que va deixar registres superiors als 100 litres per metre quadrat. Per tant, un aiguat de primera categoria, típic del clima mediterrani, que vam tenir ahir, ahir dilluns, aquí, al sud de la comarca. Bé, tot això avui dimarts no s'ha de repetir. Sí que comencem amb una jornada amb aquest cel mig enterbolit, amb temperatura una mica més alta que ahir, valors entre els 13 i els 14 graus ara mateix, força tranquil·litat ara mateix a tota la comarca, però bé, de nou, a partir de la tarda, tornaran a créixer nuvolades a l'interior, que esperem que avui dimarts no arribin al Baix Empordà o com a molt arribin a les escorrialles d'algun ruixat o tempesta que es formi a l'interior, cap al Gironès, cap a la Garrotxa, a l'interior del Baix Empordà. Allà sí que hi plourà novament, però al Baix Empordà esperem que no arribin tant aquestes precipitacions. A partir de demà dimecres la temperatura pujarà més i el temps s'estabilitzarà.
Doncs moltes gràcies, Isaac Vilà, per la previsió meteorològica. Doncs avui sembla que tindrem un temps una mica més tranquil després de les pluges d'ahir. Ara farem una pausa publicitària i quan tornem tindrem l'entrevista.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Una entrevista que avui parlarem de la fibromiàlgia. Volem conversar amb la psicòloga de l'associació Nuri Pérez i també la coordinadora de l'entitat al Baix Empordà, que és l'Ali Murillo. Recordem que la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i volem saber doncs, com ho van viure. Però també l'associació compleix aquest any 25 anys i també doncs, els volem felicitar per aquesta efemèride. També tindrem el comentari d'opinió que avui ens aportarà Carme Fenoll. Tot això serà just després de aquesta pausa. Tornem tot seguit.
Supermatí.
Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 95 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Dissabte 23 toca una doble o potser triple final. Final de temporada, final de Lliga... I ja veurem si final d'etapa.
Però la bona notícia és que el Girona encara depèn de si mateix per poder quedar-se a primera.
Ho viurem amb l'ai al cor, els punys apretats i el culet també apretat.
Però ho viurem a dia de partit. Dissabte, 23 de maig a les 9 del vespre, Girona Elx. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. 23 de maig, últim partit de temporada, amb el suport d'Estrella Damm.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Pràcticament un quart de nou, moment del comentari d'opinió amb Carme Fenoll.
Els llocs que ens miren. Ahir vaig fer la ruta de la Batalla de l'Ebre i en tornar cap a l'Empordà pensava que els espais de memòria no són només llocs per visitar, són llocs que ens miren, ens interpel·len, ens obliguen a fer silenci i a preguntar-nos què en fem avui d'aquell dolor. La Batalla de l'Ebre impressiona per la magnitud del que hi va passar. Els paisatges, les trinxeres, els pobles marcats, els noms dels joves que hi van deixar la vida. Però també em va fer pensar en els nostres propis espais de memòria empordanesos. L'Empordà també és una terra travessada per la història, la retirada republicana cap a l'exili, els camins que portaven cap a la frontera, els refugis, els cementiris, els passos de muntanya, les cases que van acollir por i esperança. Tenim el Memorial de l'Exili a la Jonquera, que és un espai imprescindible per entendre què va significar marxar amb una maleta, amb criatures, amb fred, amb por i amb la incertesa de no saber si es tornaria mai. Tenim també el paisatge de Portbou, de Colliure, Tocar, de Figueres, de tants pobles que conserven rastres sovint discrets d'aquells dies. I tenim una memòria més petita, més familiar, que viu en frases mig dites o que mai es van dir, en fotografies guardades, en silencis heretats. Crec que hauríem de cuidar molt més aquests espais, no com a monuments congelats, sinó com a llocs vius, llocs on portar-hi escoles, famílies, clubs de lectura, passejades guiades, converses entre generacions, perquè la memòria no és només recordar el passat, és educar la mirada del present. En un temps de discursos crispats, de banalització de la violència i de revisionismes interessats, els espais de memòria són una forma de democràcia. Ens recorden que la pau no és mai un decorat, és una construcció fràgil i que mirar enrere, si ho fem bé, no ens fa quedar atrapats en el passat. Ens ajuda a caminar amb més consciència cap al futur.
L'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia, la CAF, celebra 25 anys, però també la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia. Per saber com va anar aquesta efemèride, quina és la feina que fan des de l'entitat, volem saludar a la psicòloga Nuri Pérez i també la coordinadora de l'entitat al Baix Empordà, Lali Murillo. Molt bon dia, com esteu?
Bon dia.
Gràcies, doncs, per visitar-nos al Supermatí. La setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de la Fibromiàlgia. Com va anar aquest dia?
Va anar molt bé, es van fer diferents activitats. Els diferents ajuntaments es van encendre els llums representatius amb el color lila de la fibromiàlgia. I també va haver-hi alguna taula en algunes poblacions.
Sí. Pusimos en Palamón, ¿no?, en la Bisbal, y bueno, se puso también en Torroella. Y bueno, fue muy bien.
¿Qué es la fibromialgia?
Mira, la fibromialgia es una síndrome de sensibilització central que implica dolor musculoesquelètic, és un dolor crònic, perquè és una malaltia crònica, que implica una varietat de símptomes molt diversa, des de fatiga, problemes de son, problemes digestius, problemes de pell, ansietat i depressió com a conseqüència de tot això. Vull dir que hi ha un ventall molt gran de símptomes físics i, bueno, posteriorment també psicològics.
Per tant, com es fa el diagnòstic?
El diagnòstic avui dia, no hi ha unes proves definides, tot i que hi ha uns protocols. És una malaltia reconeguda per l'OMS. Abans hi havia allò dels típics punts gatell, uns punts en els que hi ha un dolor determinat, però ara és a través, diguéssim, de la simptomatologia que s'acaba, doncs, diagnosticant la fibromiàlgia, una malaltia que no se saben encara avui dia les causes i no té un tractament específic.
Bueno, también se hacen varias pruebas, o sea, no pruebas para saber si tienes fibromialgia. Lo que se hace es para descartar que no sea una enfermedad paralela a la fibromialgia. Y cuando pasa ese tiempo, durante 3 meses, la persona sigue con dolor, pues entonces cuando se le hace pruebas de artrosis, el lupus y tal. Si todas las pruebas dan negativa, pues entonces tocándole, bueno, ya no se hacen los puntos, ¿no? Pero por varias pruebas de sueño, que no tienen sueño, o sea, que el descanso no es el mismo, la fatiga, entonces se diría que puede ser una fibromialgia. Pero no hay prueba, como dice la Nuri, prueba exacta de una prueba que tú dices, me hago este análisis de sangre y me dicen que tengo fibromialgia, ¿no?
Per això avui dia encara hi ha, és una malaltia bastant invisibilitzada, perquè hi ha molts metges encara que no acaben de creure-hi. Hi ha tot un tema d'incomprensió voltant d'aquesta malaltia.
Per tant, em deia, no, això, no, que hi ha incomprensió. Per tant, entenc que també deuen ser uns diagnòstics que es deuen allargar en el temps.
Sí, perquè evidentment primer hi ha un viacrucis, de passar per diferents metges. Hi ha persones que ho arrosseguen des de fa molts anys enrere i llavors finalment, quan es fa el diagnòstic, és una mica de dir, bueno, almenys ja sé què tinc. El problema després és que, com que té tanta sintomatologia, és difícil de tractar, també.
En dèiem, no? Sí, digues.
Ah, perdó. La persona, quan empieza con muchos dolores y tienen dolor y tienen pues, todos estos síntomas que ha dicho la psicóloga, pues sí que va al médico y le explica, ¿no? Pero ahí puede recurrir pues por lo menos de 3 a 4 meses que le puedan diagnosticar que tiene fibromialgia. Por eso es una enfermedad que todavía está reconocida por la OMS, pero todavía cuesta un poquito de reconocer porque no hay pruebas que te digan que tienes esto. Entonces hay que ir luchando. Las asociaciones estamos para esto, para luchando de que realmente es una enfermedad que existe, una enfermedad que el dolor existe, porque eso sí que se hizo una prueba hace muchos años y el cerebro actúa de diferente manera, de que había dolor. El dolor existe, no está inventado por las personas que tenemos fibromialgia, y por esto es lo motivo de las asociaciones, para intentar de que... y que s'ha de visibilitat en la malaltia.
Parlàvem, no?, que no hi ha un tractament concret, però què és el que fa una persona que pateix fibromialgia?
És un tractament multidisciplinar. Evidentment hi ha la part doncs, mèdica, farmacològica, per aliviar el dolor, el que siguin doncs, antiinflamatoris, analgèsics, etc. Però llavors ja, bueno, les recomanacions que avui dia es fan doncs, és poder fer exercici de forma regular i suau. És important que hi hagi certa mobilitat perquè, bueno, perquè el cos no quedi rovellat, atrofiat. Llavors, exercicis de respiració, de relaxació, és a dir, que es treballa tota aquesta part física, que és important, però després hi ha altres, vull dir, la part psicològica també, quan hi ha doncs, ansietat, depressió o emocions diverses per patir una malaltia que amb dolor crònic. Els problemes de son, que també s'han de tractar. És a dir, que s'han de tractar amb molts temes diversos. A vegades han d'anar al digestòleg perquè tenen problemes digestius. El fet de... Bueno, nosaltres a l'associació el que fem molt són els grups d'ajuda mútua, que impliquen doncs, això, no? El fet de poder parlar de la malaltia o parlar d'estratègies per en sortir-se'n amb altres persones que estan vivint el mateix que tu, i per tant que te sents doncs, això compresa, que te sents escoltada, que pots expressar-te, i això també és important. No? Per tant, aquí entren doncs, des de psicòlegs, fisioterapeutes, metges, teràpies naturals de vegades, tota una sèrie, un ventall, no? I el paper de les associacions, que penso que és important, perquè a més treballa també molt el tema de la memòria. A vegades hi ha problemes de nivell cognitiu, d'atenció i memòria, i des de l'associació oferim aquests tallers, gimnàstica suau, tallers de memòria, el tema del recolzament psicològic, taller de teràpia del riure, fem tota una sèrie de xerrades i activitats setmanals i mensuals per les persones que tens.
Hi ha molta gent que pateix fibromialgia, per exemple, aquí al Baix Empordà?
Sí, yo ahora mismo no te puedo decir exactamente lo que es que yo tengo aquí en el Valle Empordà, pero sí que tengo bastante. Y sí, porque nosotros tenemos la Valle Empordà, coger lo que es San Feliu, Torroella, la Bisbal, Palafrugell y Palamós. Y todas estas que nosotros tenemos aquí en el Valle Empordà, sí que hay bastante gente. Sí, pero decirte un número exacto ahora mismo no lo sabría, pero sí que hay bastante gente. Bastante gente que me llama para información, para ver si pueden venir a la asociación, cómo se pueden hacer socio, muchísima gente. Pero les cuesta todavía de ir a una asociación, piensan que a lo mejor solamente se va a hablar de dolor, se va a hablar de fibromialgia, no, al contrario. El dolor, el hablar del dolor sí queda como un poco apartado hasta que no viene la Nuri Pérez, la psicóloga, que es la que le metemos caña. Pero además de todas las actividades que hacemos, son actividades para distraernos, para que nuestra mente no esté pensando todo el día en el dolor. Como ha comentado Nuri, hacemos un montón de actividades en todas las sedes que tenemos alrededor de la ciudad. Y es esto lo que queremos, que la gente vaya a la asociación, pero no solamente para decir yo voy y voy a hablar de dolor, que me diga me duele aquí, me duele allí. No, vamos a hacer talleres de risoterapia, talleres de memòria, talleres de mindfulness, que ho hace la Nuri Pérez.
Perquè l'objectiu és millorar la qualitat de vida, buscar estratègies i aprendre a conviure amb la malaltia, acceptar la malaltia, que aquest és el procés més important, no? L'acceptació de tenir això i, per tant, intentar normalitzar la teva vida al màxim possible.
Jo crec que ja llevamos...
Voldria afegir que és una malaltia que comporta moltes conseqüències a nivell familiar, social, laboral i personal. I a vegades hi ha persones que han de readaptar la feina, que han de deixar de treballar. Bueno, implica tota una sèrie de moviments dintre de casa, de col·laborar, de canviar els rols, perquè, bueno... no poden estar en una mateixa postura gaire estona, no haurien d'estar treballant moltes hores seguides perquè el cos no els aguanta, no haurien d'agafar pesos, és a dir, que hi ha tota una sèrie d'adaptacions a la seva vida que els hi canvia totalment. Això és el que costa més d'acceptar.
A la fibromiàlgia pot arribar a qualsevol persona o hi ha un col·lectiu més afectat?
No, cualquier persona, tanto a niños, tenemos niños que tienen niños con 14, 15 años que tienen fibromialgia.
Sí, pero que es mayoritariamente donas, ¿no?
Sí, eso sí. Normalmente somos más donas que pero sí que hay hombres. Nosotros tenemos, en la Asociación de Palamos tenemos hombres. Y da igual el nivel económico, la pobreza, la riqueza, la persona que sea... hay gente, nosotros tenemos gente que han sido, pues, bueno, que han corrido, que han hecho mucho esport y en cambio tienen una fibromialgia. No se sabe.
Al no saber les causes tampoc, no se sap si potser hi ha alguna petita predisposició genètica, però no són un cúmul de coses, i sí, el que se sap és que hi ha un disparador que fa que s'acceleri la malaltia, que pot ser qualsevol conseqüència traumàtica, com pot ser un accident, de vegades una malaltia vírica, una pèrdua a la teva vida, un trauma important, això ho pot desencadenar.
Ara esteu... Sí, digues.
No quiere decir que todas las personas que hayan tenido un accidente o todas las personas que hayan tenido una pérdida importante en su vida vayan a acabar con una fibromialgia. Esa persona ya tenía fibromialgia, lo que pasa que le faltaba como darle un toquecito para que la fibromialgia saliera. O sea, que no piense la gente que porque yo he tenido un accidente, he tenido la pérdida de mi padre o de un familiar muy querido, ya voy a tener fibromialgia. No va así. Pero sí que hay gente que la tiene muchísimos años escondida y no le sale. Y te dicen luego, te van diciendo, ay, es que yo hace años que tengo este dolor, pero desde que ha muerto mi madre o mi marido o su pareja o alguien... Dice, he empezado a peor. Entonces ella ya lo tenía, pero le faltaba ese empujón, como solemos decir, de encadenar para tener fibromialgia.
Ara esteu celebrant els 25 anys. Amb quines activitats ho feu?
Sí.
25 años. La Nuri y yo y Carmen Gutiérrez, que es la profesora de gimnasia, estamos luchando las tres. 25 años luchando por la fibromialgia aquí.
I estem, bueno, preparant unes minijornades per la setmana vinent, el dia 26 de maig, al CAP de Palamós, i hi haurà les diferents ponències de metges, psicòlegs, nutricionistes, etc. per celebrar.
Para celebrar 25 anys d'una associació de sanitat de Baix Empordà, que no pensàvem nosaltres que íbamos a durar tanto, i aquí estamos dando guerra.
Com ha evolucionat aquesta associació en aquests anys?
Vam començar amb un grupet aquí a Palamós molt petit, que quasi no teníem gent al principi, i de mica en mica, doncs, com que evidentment han anat sortint cada vegada més persones que pateixen la malaltia i ens hem donat a conèixer, doncs, ho vam anar expandint a aquestes diferents poblacions. I al principi va costar, perquè la gent era reàcia a venir, a això de fer coses en grup i així... Però...
I expressar tu sentiment, sí. No? Expressar el que tu tenies.
I se'n sabia molt poc de la malaltia, també, eh? Llavors, jo penso que s'ha anat fent també més difusió, ara ja es coneix, i llavors la gent ja comença, doncs, tenim grups més grans i, bueno, la gent s'implica més.
Encara entenc que hi ha molts de reptes, no?
Sí,
Sí, todavía queda. Bueno, ahora la asociación, nosotros llevamos 25 años aquí en el Baix Empordà, pero la asociación central está en Igualada, Barcelona, lleva 27 años, y ahora somos fundación de 12 de mayo también, ¿vale? Y sí, ha sido un camino muy largo para recorrer donde estamos ahora como Baix Empordà, que lleva 25 años luchando porque se reconozca la fibromialgia y que la gente que tenga fibromialgia, yo tengo fibromialgia hace ya 40 años, que se reconozca, pues sí que hemos hecho, nos ha costado muchísimo, eso sí que es verdad, pero realmente si tuviéramos que hacer una valoración de todos estos años, yo daría todo positivo, porque hemos tenido mucho respeto en médicos realmente que creen en la fibromialgia, en el Hospital de Palamós, que también nos ayuda muchísimo, en los ayuntamientos de todo el Baix Empordà, hemos tenido siempre el apoyo de ellos. Nos ha costado muchísimo, porque era una enfermedad, como dice Nuri, que no era reconocida. A mí cuando me la diagnosticaron me costó meses en aprenderme decir fibromialgia, porque no sabía lo que era. Entonces, el motivo de hacer esta asociación fue esto, ¿no? De que yo tenía fibromialgia, yo tenía que salir a Girona a hacer la gimnasia y hacer todo, y entonces dije, Nuri, vamos a hacerla. Y empezamos así con muy poquita gente, a veces no nos venía nadie, pero nosotros somos muy cabezonas las dos, y hemos tirado para adelante y muy orgullosa. Es un orgullo muy grande llegar a estos años y seguir que todavía estamos ayudando a gente.
Doncs...
I que queda faena, ¿eh? Todavía nos quedan muchos años más.
Doncs abans d'acabar, si us sembla, recordeu-me això. La setmana que ve feu una jornada a Palamós. És una trobada per tothom?
Sí, està oberta al públic en general. És el 26 de maig. Comença a les 5 de la tarda. Serà de 5 a 8 de la tarda, dimarts, a la sala Fleming del CAP de l'Hospital de Palamós.
I és gratuïta?
Sí.
Porque hay gente que me llama y me dice, ¿hay que pagar algo? No, es gratuïta. Està abierta a tantes persones afectados de fibromialgia como fatiga crónica, sensibilidad química, todo lo que es la sensibilización central está abierto para todo el mundo, incluso para personas que no tengan fibromialgia, pero quieran saber lo que es, y para todo el mundo, no hay excepción de nadie.
Si algú vol tenir més informació, pot trobar a les xarxes socials?
Sí.
Perfecte.
Sí, sortirà la programació,
sí. Sí, bueno, sí, ahora ya esta semana ya saldrá en todas las redes, lo pondrá la Asociación Central y ya saldrá en todos los sitios, sí.
Doncs hem parlat amb Nuri Pérez, que és psicòloga de l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromialgia i la coordinadora del Baix Empordà, Lali Murillo. Moltíssimes gràcies i per molts anys més.
Gràcies a vosotros por la vostra atenció. Gràcies.
I nosaltres continuem el Supermatí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Doncs anem a repassar. Els titulars que us hem explicat fa una estona, doncs ara és moment d'ampliar-los quan passen 3 minuts de 8:45 del matí. La intensa tempesta d'aquest dilluns va deixar més de 90 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols. Va provocar inundacions puntuals, incidències en equipaments municipals i una seixantena d'avisos als bombers. L'Ajuntament també va suspendre les classes a la tarda per prevenció davant l'episodi de les pluges torrencials. Maria Alzina, què més ens pots explicar?
L'episodi de pluges va obligar l'Ajuntament de Sant Feliu a suspendre les classes de la tarda als centres escolars del municipi. La decisió es va prendre poc abans de les 3 de la tarda, coincidint amb el moment de màxima intensitat del temporal i amb l'objectiu d'evitar situacions de risc. Els bombers van rebre una seixantena d'avisos entre la 1 del migdia i les 4 de la tarda en aquesta zona, 34 dels quals a Sant Feliu. Un dels serveis més destacats va ser el rescat dels ocupants d'un vehicle que havia quedat atrapat pel desbordament de la riera del carrer de Cristòfor Colom. L'actuació es va resoldre sense incidències i no hi va haver ferits. La configuració orogràfica de Sant Feliu va fer que l'aigua baixés amb força pels carrers del municipi fins a acumular-se a la façana marítima, on el terreny és més planer abans d'arribar al mar. Aquesta situació va provocar inundacions puntuals en locals comercials, aparcaments i diversos equipaments municipals. També es van registrar incidències al pavelló poliesportiu i a la piscina municipal, tot i que sense afectacions importants. Alguns vehicles estacionats a la zona del passeig van quedar parcialment coberts de l'aigua, que en alguns casos arribava fins a les rodes. A l'edifici de l'Ajuntament també es va acumular aigua a la planta baixa, tot i que fons municipals van assegurar que la causa va ser una incidència en les canonades i no directament per les precipitacions. En altres municipis de la comarca, com a S'Agaró, va haver-hi talls momentanis, com per exemple a l'avinguda Platja Aro, a causa de l'acumulació d'aigua a la zona. Més enllà de Sant Feliu, altres registres destacats d'aquest dilluns a Catalunya van ser els 62,4 litres per metre quadrat a Llagostera i els 50,4 a Sant Pere de Riudebitlles. Davant la situació meteorològica, l'Agència Espanyola de Meteorologia va activar un avís vermell per pluges torrencials al litoral gironí, amb possibilitat de superar els 90 litres en una hora. L'avís es va mantenir vigent fins a les 6 de la tarda. Paral·lelament, Protecció Civil va activar l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges i tempestes.
I l'Alt i el Baix Empordà han registrat una disminució dels habitatges començats durant el 2025. Així ho determina les dades presentades aquest dilluns per l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank en una jornada celebrada a l'Escala sobre la situació del sector immobiliari a les comarques empordaneses, Joan.
A l'Alt Empordà aquest any s'han iniciat prop de 300 habitatges, una xifra que representa una baixada d'un 11% respecte a l'any anterior. Al Baix Empordà la disminució és més moderada, amb uns 825 habitatges iniciats, prop d'un 2% menys que el 2024. Tot i aquesta davallada general, alguns municipis representen evolucions destacades. És el cas de l'Escala, que ha registrat un fort augment dels habitatges acabats durant el 2025, que s'hi han finalitzat 50 habitatges, un increment del 150% respecte a l'any passat. També destacar el cas de la Bisbal d'Empordà, on els habitatges iniciats han crescut de manera notable. El municipi ha registrat una vintena de nous habitatges iniciats, gairebé el triple que l'any anterior. La jornada organitzada a l'Ajuntament de l'Escala ha reunit promotors, constructors i representants del sector immobiliari per analitzar l'evolució del mercat residencial a les comarques de Girona. Pel que fa al conjunt de la demarcació, Girona suma aquest any 118 noves promocions immobiliàries amb més de 2.400 habitatges en oferta. Aproximadament una quarta part dels pisos encara es troben disponibles per a la venda. Les dades també mostren que la compra-venda d'habitatges continua activa, especialment en el mercat d'habitatge usat. Fins al tercer trimestre de l'any, el Baix Empordà s'han registrat prop de 1.900 operacions de compra-venda d'habitatge usat, mentre que a l'Alt Empordà la xifra supera les 2.400 operacions.
Doncs gràcies, Joan, però també hem de parlar i ens has d'explicar que els advocats del Col·legi d'Advocacia de Girona va realitzar durant el 2025 prop de 45.000 actuacions d'ofici. La xifra representa un augment de gairebé un 9% respecte a l'any anterior. Les dades confirmen la tendència de creixement continuat del servei de justícia gratuïta a les comarques gironines.
El servei que més ha augmentat durant l'últim any és el vinculat a l'atenció de víctimes de violència masclista. El 2025 es van registrar més de 6.200 assistències, un 25% més que l'any anterior, i la xifra més alta assolida fins ara pel col·legi professional. El segon àmbit amb més activitat correspon a les assistències a persones detingudes, amb més de 21.000 serveis realitzats durant l'any. Aquesta tipologia també ha experimentat un increment destacat respecte al 2024. A més, els advocats gironins van intervenir en més de 17.000 actuacions judicials vinculades a processos penals, civils, familiars, laborals i contenciosos administratius. En aquest cas, les xifres es mantenen estables en comparació amb els últims anys. El Servei de Justícia Gratuïta garanteix l'assistència i la defensa jurídica de les persones que no poden assumir el cost d'un advocat particular i inclou tant l'atenció a persones detingudes com la defensa en processos judicials de diferents àmbits.
I d'aquesta manera, arribem ja a 2:15 de 9 del matí. Palamós demana als joves la seva opinió per definir el nou pla local de joventut. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, inclourà dues sessions obertes als joves del municipi que es faran aquesta setmana al Punt Jove, ubicat a les Galeries Carme.
La primera sessió tindrà lloc aquest dimarts i estarà adreçada a joves d'entre 14 i 17 anys. La segona es farà divendres i se centrarà en la participació de persones d'entre 18 i 25 anys. Durant les trobades es debatran qüestions vinculades al dia a dia del jovent, com l'habitatge, la salut emocional, les relacions personals, les pantalles, l'oci, la cultura o el futur laboral. Les sessions es plantegen en un format participatiu i dinàmic, amb jocs, activitats i espais de debat perquè els participants puguin expressar opinions i propostes, tant de manera oberta com anònima. Aquest procés forma part de la fase de revisió del nou Pla Local de Joventut, el document que definirà les polítiques municipals adreçades a les de la població jove durant els pròxims 4 anys. Fins ara l'Ajuntament ja ha fet entrevistes amb col·lectius juvenils i també ha instal·lat urnes als centres educatius perquè els joves puguin fer arribar propostes i prioritats. El consistori destaca que el Pla Local de Joventut servirà per analitzar les necessitats dels joves de Palamós i impulsar actuacions vinculades a àmbits com l'educació, el treball, l'habitatge, la salut, la cultura o la participació social.
De fet, en aquest sentit, des de Palafrugell també s'ha obert una enquesta adreçada a la població jove del municipi. L'objectiu és recollir opinions, necessitats i propostes també per elaborar el nou Pla Local de Joventut. La participació es fa a través d'un formulari en línia que es pot omplir des d'un dispositiu mòbil o un ordinador. La iniciativa vol facilitar que els joves expressin què els preocupa i com creuen que es pot millorar el municipi. La campanya incorpora un missatge directe per incentivar la participació i reforçar la implicació juvenil en les decisions locals. També s'utilitza el codi QR en els materials informatius per poder-hi accedir de manera més ràpida a l'enquesta. Podeu trobar-ho a les xarxes socials de Can Genís. I mentre els grans escenaris del Festival Ítaca tornaran a concentrar milers de persones a la platja gran de l'Estartit durant la Revetlla de Sant Joan, El festival també manté la seva aposta pels concerts de proximitat amb una nova edició d'Ítaca Pobles, el recorregut musical que va donar origen al projecte cultural. Carla Saló.
La proposta arribarà aquest any a 5 municipis de l'Empordà amb concerts en espais patrimonials i places petites amb l'objectiu de mantenir una relació directa entre els artistes, el públic i el territori. La programació combina noms consolidats de l'escena catalana amb projectes emergents i recupera l'esperit itinerant que ha caracteritzat el festival des dels seus inicis. La primera parada serà el dia 23 de maig a Pals, una de les principals novetats d'aquesta edició. El pati de Cala Pruna acollirà l'actuació de Joan Miquel Oliver, fundador del grup mallorquí Antònia Font i una de les figures més destacades de la música catalana contemporània. El músic presentarà el seu nou treball, Roisos, en un concert que servirà també per estrenar aquest nou espai dins el recorregut del festival. Una setmana més tard, el dia 29 de maig, el festival arribarà a la plaça Garbina d'Ullestret amb Masoni. El cantant bisbalenc hi presentarà el seu nou disc, Banderes pels Daltònics, que marca el seu retorn als escenaris després dels darrers projectes musicals. L'escenari repetirà així el format de proximitat que l'any passat ja va funcionar amb el concert de Quimi Portet. El recorregut continuarà el dia 6 de juny a Gualta amb el duet Alosa, format per Julieta Vidal i Irene Romo. La plaça de l'Església acollirà la presentació del disc El primer cant del matí, un treball que combina música tradicional, poesia i noves sonoritats amb una proposta intimista. Després de la celebració dels concerts multitudinaris de Sant Joan a l'Estartit, el festival tornarà simbòlicament als seus orígens. Serà el dia 27 de juny. Anna Andreu actuarà a la plaça Catalunya de la Pera, l'espai on va néixer el desaparegut Jaspera, considerat l'embrió del Festival Ítaca. La cantant actuarà acompanyada de Marina Arrufat en una ballada marcada per les melodies delicades i la proximitat amb el públic. La cloenda d'Ítaca Pobles arribarà el dia 5 de juliol a la platja del Portbó de Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts. El grup barceloní celebrarà 20 anys de trajectòria en un dels espais més emblemàtics de la Costa Brava. El concert recuperarà, a més, l'actuació prevista l'any passat que es va haver de suspendre a causa de la pluja. Paral·lelament, el festival celebrarà entre els dies 19 i 23 de juny la gran cita de l'Ítaca Sant Joan a la platja gran de l'Estartit.
I d'altra banda, també pel que fa a la cultura, els Jardins de Can Bec de Palafrugell es convertiran el dissabte 6 de juny en un espai dedicat al vinil i la música en format físic amb la celebració de la segona edició de l'Analògica. La proposta forma part de les 64enes festes de primavera i es farà de les 10 del matí a les 8 del vespre. La jornada vol reivindicar la cultura del vinil i oferir un espai de trobada per col·leccionistes, aficionats a la música, famílies i persones que vulguin descobrir una activitat diferent dins la programació festiva. Durant tot el dia hi haurà mercat del vinil, el mercat d'artesania local, activitats familiars i una zona de chill-out. També s'hi faran sessions musicals en vinils i el sound system artesanal. La programació musical començarà a les 10 del matí amb David Fones i Marc Dunjó actuarà entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. A la tarda també serà el torn de Mambo de 4 a 6 i Jordi Cané, que tancarà la jornada fins a les 8 del vespre. El servei de bar anirà a càrrec del Club Hoquei Palafrugell i l'activitat és organitzada per l'Ajuntament, els Trompats, Mambo i David Fones. I Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro van celebrar aquest diumenge el 65è Aplec de Pedralta, una de les trobades populars més tradicionals de l'entorn compartit entre els dos municipis, Carla.
La jornada es va desenvolupar als peus de la coneguda Roca Basculant de Pedralta, espai emblemàtic que dona nom a la celebració i que cada any acull activitats populars i familiars. Durant el matí es van fer dos dels actes més tradicionals de l'Aplec, el concurs de lioli i el concurs de rams i conjunts de flors boscanes organitzat paral·lelament. Cap al migdia es va fer el lliurament dels premis dels concursos i posteriorment es va oferir un vermut popular als assistents. La programació va continuar a la tarda amb activitats infantils, jocs de camp, una xocolatera popular i actuacions de cançó de taverna. El bon temps va afavorir una elevada participació durant tota la jornada amb una gran afluència de persones que es van acostar fins a l'espai natural de Pedralta per participar en la celebració. L'aplec està organitzat per l'Associació de Festes Ganxones amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols i de Santa Cristina d'Aro.
I això que estem sentint és la formació Xipré, que ha presentat el seu nou treball, que és Perenne i per sempre. La cançó que tenim de fons és la que s'anomena Ciclista. Narcisista! I és que en una entrevista en aquest programa, el músic Enric Mont, membre de Xipré, explica que el treball inclou 11 cançons amb un fort component crític i social que reflexionen sobre problemàtiques contemporànies. Maria Alzina.
El grup ja havia avançat el senzill Ciclista, una cançó que parla de la transformació del centre històric de Girona i dels efectes del turisme vinculat al ciclisme. Segons detalla, el disc aborda diverses realitats socials actuals, des dels riscos laborals fins a l'explotació dels repartidors a domicili o l'addicció als telèfons mòbils.
El disc conté 11 cançons i totes parlen una mica d'una reivindicació diferent. Hi ha una que parla sobre riscos laborals, que és pena. Hi ha una altra que es diu Camina, que parla sobre l'addicció als telèfons, no? Que tots caminem mirant cap avall i ens perdem una mica el paisatge de la vida. Una altra que parla sobre els repartidors de menjar a domicili i l'explotació, doncs, de tots aquests repartidors, no? Mm. Llavors, una mica tot de problemes contemporanis amb els que nosaltres també xoquem.
Xipré està format per tres músics, Íñigo Sáenz, Miel Birbian i Enric Mont. El procés de creació del disc ha estat molt col·laboratiu i íntim. Mont explica que les lletres neixen principalment de l'univers reivindicatiu de Sáenz i que després el grup les transforma musicalment als assajos. El disc s'ha enregistrat als estudis Cala Salina de Flaçà. El llançament de Ciclista ja va generar debat i reaccions diverses, especialment pel missatge sobre la gentrificació i el turisme. Tot i això, Mont destaca la bona acollida del projecte. És que apunta que molta gent ha celebrat que hi hagi també un projecte així més post-punk. El grup assegura que el feedback més directe ha arribat sobretot als concerts, més que no pas a través de les xarxes socials. Xipré defensa una manera de treballar allunyada de grans estratègies comercials. També assegura que intenten mantenir una presència molt minimalista a xarxes socials perquè, precisament, moltes de les seves cançons qüestionen aquesta hiperexposició digital. Després de presentar el disc a l'Agrorural Festa de l'Estartit, Xipré prepara nous directes a la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i Barcelona. El grup ja treballa també en noves cançons i no descarta continuar explorant noves reivindicacions socials.
Espero que te haga canciones de amor como lo hacía yo. Se ría con él si hace un chiste gracioso. Que folle muy bien, salga bien en las fotos. Que sea más sencillo que yo, mucho más ingenioso. Que seas feliz, mi amor. Que te escueza un poquito el corazón si me ves bailando algún domingo que te nuestra casa al despertar. Espero que le guste Lana del Rey mucho más que a mí. Que todos tus amigos le inviten un fin de a la playa en agosto. Respete el espacio que quieres tú solo. Que no tenga miedo a decir un te quiero muy tonto. Que seas feliz, mi amor. Que te escueza un poquito el corazón si me ves bailando algún domingo. Que te vaya muy bien, que sufras un poquito como yo. Que seas feliz con él, te coja de la mano si salís a pasear, te haga muchos regalos al llegar Navidad, se incendie vuestra casa al despertar.
10 minuts per arribar a les 9 del matí, és dimarts, moment de parlar de llibres. Per tant, és moment d'anar fins a Torroella, a la llibreria El Cucut. Maria Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com va tot?
Molt bé. Vosaltres esteu bé?
També, també, que això és el més important, eh?
Perfecte. Perfecte.
Què és el que ens portaràs avui?
Doncs avui us porto un llibre... Bueno, us explico, fa molt pocs dies, una setmana, han sortit publicades les llistes dels llibres que opten a Premi Llibreter. Premi Llibreter es dirà la quinzena de juny, el 17, em sembla, però ara, en aquests moments, les llibreries de Catalunya estan votant quin llibre els agrada més de cada categoria que ha proposat el jurat. Val? O sigui, el jurat en proposa tres i després, durant un mes, votem les llibreries. Tenim temps, evidentment, de llegir els que n'hem llegit. Bueno, un mes n'hem de llegir. Si anem endarrerits, n'hem de llegir molt. Si estem al dia, no tant. I ara, vull dir, estem descobrint obres que potser ens podien haver passat desapercebudes i tenim moltes ganes de perdausen. En aquest cas, d'un títol que es diu Un abric vermell. És un llibre adreçat a nens i nenes des dels 11 als 10, 11 anys. Preciós, ens ha agradat moltíssim a la llibreria i per això ho volem compartir, perquè també ens trobem que a vegades les lectures escolars no agraden gaire, o bé, no sé si us heu fixat, però també hi ha molts llibres que els protagonistes són animals amb actituds i emocions humanes. Llavors, hi ha nens i nenes que això doncs, no els atrau tant, perquè costa molt d'empatitzar. I bé, en aquest cas, Un abric vermell és un títol molt bonic. Sí que us he de dir que és l'història de quatre dones, però a veure, vull dir, l'interessant és del que parla i pot agradar a tothom. Em refereixo a nens, perquè hem vist que les nenes llegeixen de tot, tant si el protagonista és nen com nena, però els nens a vegades, quan la protagonista és una nena, són una mica més peripunyetes a l'hora de llegir. Home, si el llibre està ple de purpurines i fades i tal, ja a vegades ho entenem una mica més. Però no, el sol fet que el personatge es digui Goa o Mercè, o ja de vegades es tiren enrere. Per tant, animarem aquests nois a llegir-ho tot, perquè aprendran moltíssim i llegiran històries molt interessants. En aquest cas, la d'aquest abric vermell, l'autora es diu Alba Dalmau, és una noia... Dic noia perquè va néixer l'any 87, per tant jo encara la trobo jove, deu tenir ara 41 anys, o no, 39.
39.
I amb 23 anys ja va publicar la seva primera novel·la, ja té més de 10 obres publicades, la majoria també d'adults, i en aquest cas ens ha regalat una obra preciosa. Il·lustrada per un noi que es diu Albert Arrayàs, que també publica i té il·lustració molt bonica, sobretot en l'editorial aquí ara. En aquest cas, el segell que ha dit aquest llibre es diu Vindy Books. De què va aquest abric vermell? Doncs mira, la protagonista és una noia que es diu Antonieta, i no només ella es diu Antonieta, sinó que s'ho diuen les quatre dones de la seva família amb les quals viuen totes juntes. La seva mare és l'Antonieta, la seva àvia és l'Antonieta, i la seva besàvia, que encara viu amb elles, és l'Antonieta. Llavors aquesta senyora, la besàvia, era modista, va començar a tenir un cert èxit com a modista, però quan varen arribar a època difícil en la qual la gent va començar a comprar roba
ja confeccionada i ningú s'ho feia mida i, a més, molt barata i amb molt males condicions. Barata em refereixo que quan s'espatllava una peça o quan s'havia d'eixamplar o escurçar no hi havia ni roba per fer-ho, per tant, això es havia de llançar i comprar-ne una altra i les modistes no tenien res a fer-hi. Ara sembla que algú torna a comprar roba bona i se la fan arreglar. Per això fa uns anys era gairebé impossible fer-ho. Llavors, varen quedar-se a casa i cosen, bueno, economia submergida, una de les coses que ja es pot començar a explicar als nens i nenes. Això és el que estan fent aquestes quatre dones, les Antonietes, i totes s'assemblen perquè porten un pentinat així una mica segons la besàvia, o sigui que tenen el mateix nom i també amb diferent edat, però una mica el mateix aspecte. La qual cosa fa que la nostra Antonieta, la que es dirigeix a nosaltres i la protagonista del llibre, es desesperi una mica. Si voleu, us llegeixo quatre línies, no sé el temps que tenim.
No, encara tenim perquè, temps.
Molt bé, perquè veieu com comença el títol, val? Com comença el llibre. Allà diu, dir-se Antonieta i no tenir 80 anys és una desgràcia. La majoria de nens i nenes de la meva classe tenen noms tan curts que et surten de la boca com un esternut. Zoé, Teo, Sió, Lluc, Roc, Lua, Pep, Noa, Bru o Uma. Quan els nens han de pronunciar el meu nom, sempre sembla que els agafa son a mig camí. En aquest punt és on paren per fer una becaina. Però el pitjor de tot és que no tan sols tinc nom de iaia, sinó que per postres també ho semblo. I us deveu preguntar, com pot ser que una nena d'11 anys sembli una iaia? Doncs molt fàcil. Visc amb la meva besàvia, la meva àvia, la meva mare. I cada vegada que ens toca anar a la perruqueria hi anem totes quatre juntes. La Sònia ja és la perruquera del barri. I tot i que és molt bona dona, només sap fer un pentinat, el de iaia. Així comença l'Antonieta parlant-nos de la seva vida, una mica desesperada, i les coses li canvien una mica el dia que aconsegueix que li regalin un abric, però és tan modern, tan bonic i tan preciós que el primer dia li roben i han de tirar les iaies d'una relíquia familiar que és un abric vermell que tenen guardat en una caixa amb naftalina perquè no es faci malbé, perquè l'han portat totes, és a dir, que ja teniu la nostra Antonieta que no només sembla una iaia, sinó que li posen l'abric de la seva besàvia de quan tenia la seva edat. I aquí comença una aventura que no podem fer gaire spoiler perquè el llibre és superdivertit. El l'abric és màgic, o sigui que el que passa són meravelles perquè tots els que el llegeixin sàpiguen coses del passat de la besàvia i de la iaia, i també de la mare, o sigui, d'alguna manera, cada vegada que ella es posa l'abric entén alguna cosa més de les seves dones, de la seva família.
Al final també es veu, no?, les diferents generacions, no?
Totalment. És clar, vull dir, què prefereix una, què prefereix l'altra, què ha viscut cada una. És clar, el que passa aquí, i que ja es pot veure el que diu l'Antonieta, ella no s'imagina ni la mare jove, ni la besàvia, ni l'àvia, o sigui, no se les imagina amb 15 anys, ni amb 18, ni amb 20, ni què podien fer a aquesta edat elles, ni en quin entorn es movien. Llavors, aquest abric la porta d'alguna manera a entendre una mica més. També la fortalesa d'aquestes dones, vull dir que sí que estan totes juntes a casa, no s'han separat, acusen tot el dia. Les seves veïnes diuen que sembla que tenen una agulla d'or de tan bé que ho fan, però clar, han tingut un passat, han tingut un amor, han tingut batalles per lluitar i per arribar doncs, a poder ser ara unes dones independents cosint a casa.
Doncs bé, abans d'acabar, si ens pots recordar el títol i també qui l'ha escrit.
Sí, mira, el títol és Un abric vermell, l'autora és l'Alba Dalmau, amb unes il·lustracions boniques de l'Albert Arrayàs. L'editorial es diu Vindibooks. Aquesta editorial també és qüestió de vigilar-la, Quan la gent demana un bon llibre i a vegades veiem sagues que no estem segurs que puguin agradar a nens i nenes, a l'hora de trobar un segell editorial que fa una bona selecció, podeu confiar també en aquesta editorial, Vindibooks, i amb aquesta col·lecció que es diu Punt. El propi dia, tenim temps, us puc dir
Per què es diu punt, aquesta col·lecció? Que no sé si tenim temps ara.
No, ara avui ja no, però la setmana que ve en parlem.
Perfecte, molt bé, doncs.
Maria Teresa tot Clavós, gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres també, adéu-siau.
Marcat novament per el creixement de nuvolades a l'interior, que podrien deixar algun ruixat a l'interior i a les escorrialles d'alguna d'ells, algun ruixat o quatre gotes mal comptades podrien arribar a partir de la tarda al Baix Empordà. En principi, no repetirem els ruixats o els aiguats, millor dit, d'ahir a Sant Feliu de Guíxols. Dimecres, demà dimecres, torna l'estabilitat.
Doncs gràcies també, Isaac Vilà, per aquest últim apunt meteorològic. Demà tindrem totes les actualitzacions pel que fa a aquesta situació. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que vagi molt bé aquest dimarts. A reure'm.